Parlem de salut. Els divendres a les 10 del matí passem consulta. Consells bàsics i prevenció a càrrec dels nostres facultatius. Parlem de salut, el programa que no et pots perdre ni per un constipat. A la Cala Ràdio, els divendres a les 10 del matí i en diferit a les 9 i mitja de la nit. Amb la col·laboració de l'Àrea Bàsica de Salut, l'Ametlla de Mar Perelló. Benvinguts novament a l'espai Parlem de Salut. Avui, com sempre, amb Pili Roda. Pili, bon dia.
Bon dia.
Avui parlarem de quan anem a la taula, quins hàbits hem d'adquirir per menjar sa, no?
Sí, avui parlarem una miqueta d'alimentació perquè no sigui tan pesats dels programes de sempre malalties, doncs avui parlarem de com previndre d'alguna manera doncs aquestes malalties, no? De com cuidar-nos.
Uns hàbits que, evidentment, també els grans tenim la responsabilitat de transmetre als petits, no? Als fills, en el sentit de que, bueno, tal com van madurant i fent-se adults amb l'alimentació, també puguin adquirir hàbits saludables, no?
Pues sí, l'adquisició, podríem dir, el que és la dieta mediterrània, l'adquisició d'hàbits alimentaris, és molt important l'aprenentatge del nen, perquè el nen imita els pares, els germans, a qui els cuida, del que ells fan. Llavors és molt important conservar aquesta tradició, que és la dieta mediterrània la nostra, o al nostre país, i que ensenyéssim als xiquets a una bona alimentació ja des de petits, ¿vale? Reforçant pues, les conductes i els costums bones.
La dieta mediterrània, que com aquell que diu fa poc temps, doncs, també ha estat inclosa dintre del catàleg de patrimoni de la humanitat, no, és de no fungible, per dir-ho d'alguna manera. Quan parlem de la dieta mediterrània, perquè aquí és un cistell que la gent hi va posant coses, però de què parlem?
Sí, des de luego. A vegades parlem dieta mediterrània perquè ho sentim dir i no sabem ni el que és. Pues podríem dir que una dieta mediterrània és una dieta rica en verdures, hortalisses, la fruita fresca, la fruita seca com són les nou, les ametlles, que no hi pensem, que porten grasa vegetal, les llegums, que tampoc no tenim molt de costum de fer-ne, el peix, derivats del blat i l'oli d'oliva. ¿Vale? És una dieta molt recomanada i molt saludable, és saludable i equilibrada. ¿Vale? Aquesta dieta, com ja dic, consisteix en aquests aliments i s'aconsella fer entre 3 i 5 àpats. ¿Vale? Un àpat important, que és l'esmorzar, que a vegades no el tenim en compte, és el principal, que porti làctic, cereals o fruita fresca. Després tenim el dinar i el sopar. I després dos menjades més que vindrien a ser a mig matí o al berenar. ¿Vale? És una dieta que porta 5 menjades, que és la que s'aconsella a tothom, ideal en persones que tenen patologies com un diabètic per a que pugui controlar el seu sucre i que l'hauríem de fer tots. Per això quan fem una dieta, per exemple, en un diabètic o en una persona que té una altra patologia, sempre diem que aquesta dieta la pot fer tots els de casa. Perquè a vegades pensem, doncs perquè tinc sucre no puc menjar llegums. Sí, evidentment, una persona que és diabètica, hipertensa o té altra cosa, a no ser que sigui intolerant a algun aliment, pot menjar de tot, però en poquetes quantitats. Doncs una persona sana que no tingui cap patologia, aquesta dieta basada en aquestes 5 menjades i en aquests aliments que he dit, s'aconsella a tothom. Inclús si la persona està sana i té costum de beure un gotet de vi en la menjada, doncs també no té per què traure si no passa res. S'aconsella, poden prendre i no passa res. Una altra cosa ja és que abusiguen o que vingui primer la cervesa, després el vi, després el carajillo i després una copa. Això ja és diferent.
Això ja no és dieta.
I això ja no és dieta, això ja és una miqueta abusar, no? D'alguna manera. Però un gotet de vi a la menjada no hi ha cap problema, sempre s'ha pogut menjar sempre i està considerat dintre de la dieta mediterrània.
Com ens hem d'organitzar els menjars? És a dir, quants menjars hem de fer al dia, a quines hores, etc.
Pues com ja he dit, se considera o s'aconsella 5 menjades. 3 principals, que són l'esmorzar, el dinar i el sopar, i després a mig matí, un berenar, i la persona que té alguna altra patologia, pues un gotet de llet o un resopó, per dir d'alguna manera.
Per tant, estem parlant de que el sopar no ha de ser excessiu.
No, perquè com que d'alguna manera el sopar ja sopes i te'n vas a dormir al cap de poques hores, el cos ja no crema tant com l'esmorzar que comences tot el dia. Llavors s'aconsella sopar poquet i abans d'anar-se'n a dormir, si té gana, o per evitar, pues, com sempre comento en els diabètics, una baixada de sucre, pues, un gotet de llet, un iogurt, un suquet de fruita, alguna coseta per a ens un demà. Però no carregar el sopar perquè el cos no ho cremarà. I sempre el que el cos no crema és el que acumula en grasa. Vale?
Què s'ha de menjar en tots aquests menjars?
Pues bé, al llarg del dia s'ha d'intentar menjar de tot, vale? D'una forma equilibrada i variada, i és bo, pues sí, planificar aquests àpats. Què vol dir això, planificar? Pues, per exemple, si hem de menjar un plat de verdura cuita i un de crua, pues, si a dinar mengem un plat de bajoques per un dimpataca, pues, o a sopar, pues, una ensalada. A pesar que l'ensalada sempre s'aconsella més durant el dia que per la nit pels gasos que pot provocar l'ensalada. Però pues, menjar un plat de verdura cuita i un de cuit, o una miqueta de llegums, que també van bé, com ja he dit. Beure aigua, i no té per què ser aigua durant la menjada, fora de les menjades també. S'aconsella menjar de 2 a 3 peces de fruita al dia. Va haver una temporada que estava molt de moda, pues, les pastes, per un dir. Pues, a veure, hem d'intentar recuperar aquesta dieta i que es fique d'hàbit, pues, a mig matí una peça de fruita, o després de dinar o després de sopar, pues, un postre de fruita o un làctic. Però sempre s'aconsella de 2 o 3 peces de fruita al dia. Però, evidentment, sempre tenint en compte que és raro, però ens hem trobat quin tipus de peça de fruita menges. Perquè, a veure, no és el mateix menjar-te un préssec que algo de meló. El meló no vol dir que t'hagis de menjar un meló, dos o tallades, perquè a vegades la gent pareix que no, però s'entenen les coses a la seva manera. Vull intentar menjar això. Després també menjar, pues, una miqueta de làctics, com ja he dit, prioritzant la llet, però que se pot, si la llet no t'agrada o no tens costum, pues, ho pots compensar amb iogurts o formatges. Després, també s'aconsella menjar car i peix, però la car que no sigui greixosa, o intentar traure la part greixosa, que és la que el nostre cos no la utilitzarà per a res més que per a fer grasa. Encara que inclús una persona estigués primeta, no per això l'hem de cebar com les gallines a base de panís. No, igual s'ha de menjar, que la persona estigui prima o li faci que falta algun aliment, que tingui falta de ferro o alguna cosa, igual se'l recomana aquesta dieta, l'únic que una miqueta més de quantitat. Si, per exemple, el peix no té tanta grasa, doncs a aquella persona que té, doncs, per exemple, falta de ferro, se li aconsellarà més una miqueta de carn. O inclús ous, pot menjar de 2 a 3 ous a la setmana, si aquella persona, per exemple, no té colesterol. En cada cas, d'alguna manera, si hi ha alguna altra patologia, s'adreça de quines mesures ha de prendre. Però més o menys jo us explico el que s'hauria de menjar una persona sana. Vale?
Per tant, de tots aquests aliments o de tots aquests menjars hauríem de limitar moltíssim los dolços, no?
Los dolços, evidentment, són los dolços, el pa, de menjar-ne poquet o integral, i les coses en gas tampoc no se solen recomanar. Això és el que se diu. Després del dit al fet, pues, hi ha un tret, no? Però bueno, el que avui parlem, que és la dieta mediterrània, és això. Són estos aliments, fora pastes, pa i coses en gas. I alcohols, evidentment. Els alcohols és diferent, com ja he dit, un que durant la mitjana te prenguis un gotet de vi a que abusigues d'alcohol.
L'oli és una base fonamental, no?
Sí, l'oli se recomana molt, l'oli d'oliva. Sí que va haver una temporada que estava molt de moda l'oli de girassol, però per cuinar té més resistència l'oli d'oliva que no pas l'oli de girassol. Si la persona pel que sigui vol utilitzar oli de girassol, sempre s'aconsella que siguin ensalades. Però per a cuinar se recomana l'oli d'oliva, que té bona tolerància i és més saludable que l'altre.
I és més saludable que l'altre. I per a les amanides i tal, l'oli d'oliva també va bé.
També va bé, evidentment, però jo ho comento perquè si una persona... Pues a mi m'agrada més l'oli de girassol o de... Bueno, avui en dia al mercat n'hi ha un munt de tipus. Sempre s'aconsella, pues, estos que siguin per a ensalades o coses crues. I per a quan sigui per a cuinar, que sigui l'oli d'oliva.
Que sigui l'oli d'oliva.
Exacte.
Parlaves de la fruita. A veure, no, s'ha de menjar fruita, però no vol dir que si et menges un meló o mig meló siga bo. Per tant, les quantitats també les hem de tindre en compte, no?
Exacte. Sempre diem de 2 a 3 peces de fruita al dia, i això, pues, evidentment, si Si són freses, doncs 4 o 5 freses. Si és un préssec, doncs un préssec, una maçana, un plàtano. I si és un meló, doncs dos tallades. Vale?
Com... I això igual amb el peix, amb la carn, amb tot, no? És a dir, les cleracions han d'estar molt... Sobretot també pels nens, no? Tampoc podem carregar els plats als nens.
Exacte.
Allò, guaita com menja amb un fill i tal.
Sí. A vegades, quan parlem de racions, una ració d'un menjar, i sobretot en els diabètics, que és qui més tenen el perill de descompensar el sucre i se'ls parla en racions, una ració vol dir que porta 10 grams d'hidrats de carbó. La dieta... que hem de menjar d'alguna manera són un 50% de ser d'hidrats de carbó, que és el que ens dona energia. Després estan les proteïnes i després estan les grasses, és a dir, hem de menjar de tot. Però d'hidrats de carbó hem de menjar per racions que ens indica que porten un 10 grams d'hidrats de carbó una ració d'aquella fruita o d'aquell menjar. Llavors, en un xiquet, doncs, evidentment, ha de menjar menys que un adult i varia molt segons l'edat i la composició, la constitució, més ben dit, d'aquella persona. ¿Vale? Una persona pot ser molt prima, però el seu metabolisme està molt accelerat i menjant el mateix que una altra, aquella persona ho crema i l'altra ho acumula en grasa. ¿Vale? Per això, la quantitat que hem de menjar varia molt en la persona, en l'edat i, evidentment, en el sexe. Un home té més metabolisme que una dona. D'alguna manera podríem dir que l'home podria menjar més que una dona, no? Ho crema més pel seu metabolisme.
Què passa quan hi ha, tant en el nen com en l'adult, un excés de pes?
Quan hi ha un excés de pes, és important llavors les dietes hipocalòriques. Què vol dir això? Pues unes dietes baixes en calories, però que no han de ser dràstiques, perquè tot el que és dràstic se perd ràpid aquest pes, però després s'augmenta ràpid. I, és a dir, és contraproduent i perillós. Què passa? Que si una persona fa una dieta dràstica, potser perd 4 quilos i quan deixarà de fer-la n'augmentarà el doble, n'augmentarà 8. Per això, quan hi ha un excés de pes, si és poquet, s'aconsella només vigilar i traure 4 coses, veure què és el que menja i traure 4 coses de la dieta. I si ja veiem que el sobrepès és important, doncs ficar una dieta baixa en calories.
Quan parlem del menjar, dir, mos asseiem a taula, xerrem, mos ho hem de prendre amb tranquil·litat, hem de menjar de pressa, els nens moltes vegades els hem de distraure. Parlem una mica de tot això.
Bé, quan, per exemple, anem a fer una dieta o veiem que aquell xiquet o aquella persona està augmentant de pes, hem d'intentar plantejar-nos el fet d'un canvi d'hàbits i anar poquet a poquet per a canviar això. Hem de tindre una decisió ferma, és a dir, no ho faig avui i demà ja no tornaré a ficar el plat de pastes a la taula. Si decidim fer-ho, ha de ser una decisió ferma. Hem de marcar uns objectius, quines coses podem canviar i quines no, perquè potser vols dir, doncs jo, no sé, hi ha gent que és vegetariana, hi ha gent que no li agrada la carn, hi ha gent que no li agrada el peix. Doncs, evidentment, ha de ser en consciència del que tu continuaràs fent. Perquè si dius ara ficaré peix i a aquella persona no li agrada, ho farà una temporada i després tornarà als seus hàbits anteriors. Llavors hem d'introduir els canvis de forma graduals. Buscar un suport, sigui el pediatre, l'escola, inclús clubs, a veure, de dir, pues, a veure, què m'aconsella el metge, què m'aconsella, pues, buscar un suport, no?, d'aquests canvis i començar les vegades que calgui, però... Ja dic que la decisió ha de ser ferma i quan dic vaig a canviar, doncs intentar poquet a poquet i en conseqüència del que vols canviar. ¿Vale?
És bo que els nens mengin i mirin la tele o feien alguna cosa similar?
No se sol aconsellar que els xiquets quan mengen mirin la tele i ni es distraguen. Pel fet de que, com ja he dit, les costums alimentàries ja venen des de xiquets. Llavors s'aconsella que no miren la tele i estiguen pel que fan, pel que mengen. Que associen l'hora de menjar en algo agradable, en la família, algo, diguéssim, placenter, no? I que sàpiguen el que mengen, perquè a més quan són xocotets que se'ls va introduint poquet a poquet el menjar, que sàpiguen el que mengen i siguin conscients d'això i el servís que d'adults tindre uns costums saludables d'aquest menjar. I continuen, els que ja som grans ja no tenim solució d'alguna manera, però intentar que aquest xiquet ja puja en uns hàbits alimentaris sants que l'ajudaran en ell a créixer i si pel que sigui ha de desenvolupar alguna malaltia, doncs, bueno, l'ajudarà que pugui solucionar-la. ¿vale? Perquè a vegades no tot se basa en el menjar. Hi ha components genètics, hi ha altres components. Un excés de pes és un assumpte, diguéssim, podríem dir, de tota la família. Perquè si tu fiques en un adult o en un crió dieta i els demés no en fan, no te ho farà. Vull dir, com ja he dit, els canvis han de ser poquet a poquet i que els facin tota la família. Però això no s'aconsella al xiquet que miri la tele perquè sàpiga, o sigui conscient, del que està menjant i del que està prenent, per dir-ho d'alguna manera.
Quan s'ha de començar a actuar si un nen té sobrepès o obesitat?
Pues en un nen sempre s'aconsella, si, com que van venint a les revisions, si detectem un augment de pes ja que sobresurt dels percentils, entre els 4 als 7 anys ja se comença a vigilar, perquè a partir dels 7 anys poden fer un debut en diabetes. Si d'aquella manera aquell xiquet menja molt, molt, molt de sucre i augmenta molt, molt ràpid de pes, té el risc de fer un debut en diabetis que ja se li quedarà per tota la vida. Llavors, si entre els 4 i els 7 anys hi ha un indici d'aquests trastorns, ja es fica una miqueta de dieta. I a partir dels 9 anys, que ja són conscients del que mengen, llavors ja se'ls ficaria una dieta hipocalòrica. ¿Vale? Tot el que augmenti de pes portarà, evidentment, a una obesitat i a uns trastorns de salut. Per això, a partir dels 7 anys, se dona consells, d'alguna manera, que són els pares, jo el crio no es cuina ell, però als 9 anys ja solen ells tindre coneixement, picar, i llavors ja se'ls oposa a una dieta hipocalòrica.
Una mica per acabar, Pili, cosetes que cal recordar, resumint, i cal tenir en compte.
Pues bé, no podríem dir que no podem parlar d'un pes ideal, sinó que hem de parlar d'un pes saludable, que no és el mateix una persona un pes que una altra, que varia molt la constitució, el sexe i la situació de cada persona. A veure, un exemple així per fer una miqueta de broma, per dir-ho, podríem dir una persona gran que tota la vida ha menjat d'esmorzar una sardina i una tomata, no li intentes traure aquests hàbits perquè no te ho farà. Per això moltes vegades aquella persona gran l'han ficat a l'hospital i donem els cereals i pareix que estigui més greu. I quan tornarà a casa tornarà a menjar la sardina que tota la vida s'ha menjat i la tomata, no? Per això hem de parlar de que cada persona és diferent, que hem d'intentar buscar uns hàbits alimentaris adequats per a cada persona i que no hem d'intentar marcar d'alguna manera algo dictatorial, no? Vull dir, hem de mirar la persona, ¿vale? La persona en tot el seu entorn. Si és home, si és dona, i si té alguna altra patologia, doncs intentarà adequar aquesta dieta a aquesta patologia i a aquesta situació d'aquesta persona.
I també hi ha alguna cosa que poguéssim complementar amb una alimentació equilibrada?
Sí, en l'alimentació, evidentment, sempre també s'aconsella, més quan se fica una dieta, una mica d'activitat física i d'exercici, que en un altre programa parlarem ja de l'activitat física.
Pues, Pili, moltíssimes gràcies i fins al pròxim programa.
Molt bé, bon dia.
Parlem de salut. Els divendres a les 10 del matí passem consulta. Consells bàsics i prevenció a càrrec dels nostres facultatius. Parlem de salut, el programa que no et pots perdre ni per un constipat. A la Cala RTV, els divendres a les 10 del matí i en diferit a les 9 i mitja de la nit i els diumenges a les 3 i mitja de la tarda. Amb la col·laboració de l'Àrea Bàsica de Salut, l'Ametlla de Mar Perelló. I també a internet, en directe o quan tu vulguis, amb el servei a la carta www.ametllamar.cat/lacalaRTV.